De quina manera ens hem de preparar per a futures pandèmies? Amb el llibre El món que ens espera, l'epidemiòleg Oriol Mitjà va arrasar aquest Sant Jordi. Reflexiona sobre les cicatrius que deixa la pandèmia. Són més de 18 milions de persones mortes, segons l'OMS, i una ferida social difícil de recuperar. El metge investigador és crític amb les autoritats sanitàries a nivell mundial i reconeix que l'ha decebut la fredor i la falta de solidaritat que han demostrat alguns davant del patiment aliè. Oriol Mitjà, bona nit i moltes gràcies.
Hola, molt bona nit, gràcies a vosaltres.
Quina és la principal lliçó que ens deixa la Covid?
Doncs que hi ha persones que són vulnerables i que no fem prou per protegir-les.
Com veus l'evolució de la pandèmia actualment?
Fa dies que he desconnectat bastant, entre altres coses, perquè he tornat a la meva feina antiga, diguem-ne, de fer la recerca en malalties tropicals oblidades i en, concretament amb la paraula del mono, que també cau de ple en el meu camp d'expertesa. En qualsevol cas, doncs, bé, aquesta setena onada que sembla que mai ha succeït o que ningú vol reconèixer que ha succeït, doncs sí que ha estat una causa de mort de moltes persones grans que, de tan grans que eren, no tenien ni el criteri per arribar a un hospital o a una unitat de cures intensives i, per tant, no ens omplien les UCIs i morien en silenci en aquesta darrera onada.
Diversos oients que saben que t'entrevistem han volgut posar-hi cullerada. Per exemple, la Montserrat diu: com és que ara no es parla de Covid gairebé enlloc? Està tot molt aturat, però la Covid encara està entre nosaltres. Ens donaran a tothom la quarta dosis? I aprofita per dir que ets una persona meravellosa i que moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs penso que sí, que la quarta dosis caldrà almenys aquells més vulnerables, perquè els anticossos van desapareixent a mesura que passen els mesos. D'aquí a la tardor, doncs, hi haurà persones que tindran predisposició per tenir malaltia greu i que no estaran protegits per els anticossos que els va deixar l'última dosi. I és molt probable que arribi aquesta nova variant i que, per tant, la quarta dosi sigui indispensable. Sí.
Un altre oient, el Josep, diu: li volia preguntar a l'Oriol si sap qui controla econòmicament l'OMS i, per tant, qui ha que pren les decisions.
No, l'OMS és un organisme tècnic que depèn de les Nacions Unides i que, per tant, els 96 països membres hi posen els calés per pagar a una sèrie de, diguem-ne, de funcionaris o de persones que fan recomanacions tècniques. Aleshores, aquest organisme el que té capacitat és d'anàlisi i de translació de coneixement en polítiques de salut, però després ja no té capacitat d'implementació o de desenvolupar projectes.
Escrius al teu llibre: és possible que un dia arribi una pandèmia molt més mortal que la Covid-19. Aleshores, si actuem igual, que en aquest cas la tragèdia serà veritablement històrica. No sé si estem prou preparats per a futures pandèmies, Oriol.
Doncs la veritat és que no, i això és el que més greu ens sap, que no hem sabut treure aquesta lliçó, no? Us deia, una de les lliçons, òbviament, és que com a societat hi ha coses que es poden fer millor, que hi ha una sèrie de principis que són de tenir cura, consideració per als vulnerables. L'altra gran lliçó és que hi ha noves pandèmies perquè estan relacionades amb el canvi climàtic, és a dir, el canvi climàtic té esdeveniments meteorològics extrems, com són les sequeres o com són les onades de calor, i a la vegada també crea una predisposició que arribin nous virus. Aquests virus salten del que seria l'espècie animal, els animals silvestres, salvatges, s'apropen cada cop més als éssers humans. Els éssers humans entren als seus boscos, hi ha més insectes que transporten aquests virus d'un mamífer animal a l'humà. I ja s'ha vist l'increment del nombre de salts interespècie, que és com en diem a aquestes malalties zoonòtiques, i que en el passat succeïen, doncs, en una mitjana de 5, 6, 7 a l'any, i ara s'espera que en el proper segle n'hi hagi 40. D'aquestes 40 virus o bacteris que puguin saltar i infectar l'humà, doncs molts no causaran gran perjudici, però algun pot tornar a arribar a fer una pandèmia similar a la Covid o donar-nos mal de caps, doncs, com ho està fent la verola del mico en una altra magnitud, però que és el moment històric en el qual estem vivint, que és un moment de canvi, és obvi, i que, per tant, hi tenim alguna cosa a fer.
Això és el que volia demanar. De quina manera ens hauríem de preparar?
Doncs la preparació pandèmica és una ciència que existeix, i de fet existia, i molts països ja tenen eines i estratègies per controlar les infeccions. Aleshores, primer és acceptar que nosaltres no estem tan ben preparats, que això costa moltes vegades, no? És a dir, som orgullosos, ens costa dir, val, hi ha algun altre país que potser se'n va sortir millor, potser tenia més capacitat. I després és fer l'aposta de destinar els recursos perquè pugui haver-hi aquesta preparació, que fonamentalment és un primer pas que en diem de vigilància de la vida animal. Es diu un món, és una salut, en el qual hi ha uns investigadors que són veterinaris que intenten descobrir quins són els patògens més perillosos, i per tant el que s'intenta fer és parar-los abans fins i tot de que facin el salt interespècie. És a dir, a l'Àfrica, amb el control doncs, del mercat o del comerç il·legal d'aquests animals. Segon és, un cop ja estan a l'humà, doncs, tenir un equip de persones que fan la intel·ligència epidemiològica significa que saps detectar que un virus, per les seves característiques, té la capacitat de ser virulent, de produir una malaltia greu en l'humà, i a més, té la capacitat de propagar-se ràpidament. I fins i tot si et falla i el virus acaba sent epidèmic o pandèmic, doncs has de desenvolupar el tercer esglaó, que és el control de la malaltia. És a dir, tenir molt personal sanitari que estigui especialitzat en fer cerca de casos, fer cerca de contactes, test diagnòstics, aïllaments, quarantenes, etc. És a dir, és una ciència que ja està escrita, i de fet l'Organització Mundial de la Salut es va crear per aquesta raó, per controlar infeccions.
El teu llibre apuntes que és possible que la Tercera Guerra Mundial sigui amb armes biològiques. És una amenaça real i present en aquest temps actual?
Sí, clar, això ho deia, hi ha armes molt... A mesura que l'ésser humà va progressant, doncs també desenvolupa armes que són cada cop més perilloses, i entre elles estan doncs, l'armament nuclear. I a la vegada també hi ha l'armament biològic, que pot ser o químic o pot ser... Perdó, l'armament pot ser o químic o biològic, no? I aquest, el biològic en concret, són una sèrie de bacteris, alguns existeixen en la natura, i el que es pot fer al laboratori és sembrar-los i fer-los créixer, de manera que després es poden posar en píndoles, en aerosols o en vectors i llançar-los a la població i causar mortalitat. Això existeix, sí, existeix, i de fet s'ha utilitzat almenys una vegada. Els japonesos van llançar una plaga de pesta, de Yersinia pestis, que van fer créixer al laboratori, la van ficar dins d'unes puces i van llançar les puces en territori xinès, i va haver-hi 400.000 morts. I això és així. I a més amb l'agreujant, que ara hi ha aquests laboratoris de bioseguretat, els BCL4, els laboratoris que juguen, diguem-ne, amb patògens i que els hi modifiquen el DNA de manera que els tornen encara més virulents. I si s'arribés al punt en què es fa alguna modificació d'algun d'aquests virus que resulta ser doncs, altament mortal, també podria ser una arma molt eficaç i molt destructiva.
Us recomanem el llibre El món que ens espera, d'Oriol Mitjà i d'Editorial Columna. És una introspecció i ajuda per al lector per millorar com a persona i ajudar a crear un món millor per als nostres fills. Per nosaltres ha estat l'oportunitat de saludar un oient que ha estat, doncs, oient de la nit dels ignorants en uns altres anys, no, Oriol?
Sí, quan era molt jove, de fet, quan estudiava la secundària i el batxillerat, no? I recordo que marxàvem a fer les colònies amb els companys d'escola i escoltàvem la nit dels ignorants molt tard, i ens encantava com uns oients donaven respostes a les preguntes dels altres. És veritablement... Era màgic, no? Perquè a més es produeix en aquell moment de quietud, de pau, de reflexió, en la qual sembla que el temps s'aturi i no hi hagi l'urgència del dia, no? A ple sol.
Mm-hmm. Oriol Mitjà, quin missatge voldries aprofitar per enviar a aquests oients que segueixen mantenint viva aquesta màgia?
Doncs, què els puc demanar? No ho sé. La veritat és que no em sento massa capaç de donar-los cap consell, perquè jo encara estic aprenent molt de mi mateix. És a dir, jo mateix he passat una època dura i estic fent aquest viatge per realinear quins són els meus valors i quines són les meves prioritats vitals. I potser és el que els puc dir amb ells també. És a dir, mira't a dins, entén què desitges a la teva vida, què és el que voldries que continués quan tu ja no hi fossis, i fes que succeeixi mentre encara hi ets. i transmet aquests valors als joves, als nens, als teus fills, als teus nebots. Penso que aquest viatge és el que hem de fer i que és bo fer-lo en un moment de canvi, no?
Oriol Mitjà, amb agraïment i admiració, bona nit i moltes gràcies.
Molt bona nit, una abraçada forta.